Ràdio Estel. Sintonia de Nadal.
És de Déu. Jesús apel·la repetidament al discerniment espiritual per tal de dilucidar si una acció és de Déu o no. I el criteri clau no és l'exhibició de força o de poder, sinó els pobres són atesos. Les obres de Déu són misericòrdia. Les confiades a Jesús, igualment. Per tant, també les encarregades a cada membre de l'Església. I entre germans hauríem de saber reconèixer-los les obres divines, quan realment ho són. En fi, també les nacions són cridades a prioritzar la justícia social. No dona ni prestigi ni vots, però és de Déu. Bona nit, amics. Aquest és el programa Buscant la Llum, programa d'actualitat religiosa i cultural que vol fer arribar als llars de Catalunya i Andorra l'actualitat d'aquests dos àmbits del nostre entorn, des de la vessant de la fe. Buscant la Llum s'emet des de l'emissora municipal de Matadepera, conjuntament amb Ràdio Estel i Ràdio Principat. I avui, abans d'encetar el programa, volem demanar-vos disculpes. Disculpes per un fet que es produirà immediatament. Disculpes perquè el nostre programa, Buscant la Llum, que s'ha emès durant 3 anys a través de Ràdio Estel, es deixa d'emetre. De fet, seguirem amb vosaltres si gaudim de la vostra confiança, si confieu en nosaltres, els dimarts, però des del punt del dial 107.1 de la freqüència modulada d'aquesta emissora municipal de Matadepera. I ens sap greu que vosaltres, que hem confiat i que ens escolteu i que més o menys us pot agradar o no el nostre programa, doncs deixem d'estar amb vosaltres. I això és una cosa que ha sigut totalment aliena a la voluntat nostra, a la voluntat de la meva persona com a director i responsable d'aquest programa, i també aliena a la voluntat de les persones que fan possible aquest programa i ens acompanyen cada dimarts amb un esforç, amb un sacrifici i amb un tarannà increïblement bo. Doncs, amics, aquí continuem el programa ara, sense més, i us demanem disculpes, però ens podreu escoltar a cada dimarts de 9 a 10 per Matadepera Ràdio, 107.1. Comencem. Comencem i us diré quin és el sumari d'avui en el tema de debat. Tenim un tema de molta actualitat, la bona sort de la loteria. Això ho he posat jo, perquè falta saber si és bona sort que toqui la loteria o no és tan bona sort. Després farem una selecció de notícies, com sempre, l'agenda que avui ens la portarà en Vicenç Vila, i una frase, aquesta frase que normalment quan ens visiten el programa en Marcelí Bosch ens la porta ell. Doncs avui us la diré jo, si no es fa res. Però sí que és veritat que l'important no és la persona que recita la frase, l'important és el contingut, l'essència de la frase i de lo que a cadascú de nosaltres ens diu aquesta frase. En l'espai catequètic, després de la pausa musical, ens acompanyarà mossèn David Abadies, que és rector de la parròquia de Sant Joan de Matadepera i que ja ens acompanya des d'aquest primer moment. Gràcies a tots i ara presentem a les persones que estan aquí i que ens acompanyen. Mercè Busquets, que és mare de família de 4 fills, membre del grup d'espiritualitat matrimonial de la Catedral de Terrassa, és economista i assessor fiscal. Bona nit, Mercè.
Bona nit.
Benvinguda.
Gràcies.
Ens acompanya també en Vicenç Vila, és enginyer de telecomunicacions, pare de família nombrosa i persona vinculada al número 5 del grup de mossèn Cima. Bona nit, Vicenç.
Molt bona nit.
Benvingut.
Gràcies.
També ens acompanya en Francesc Paco, pels amics, flotats. És membre del Consell Parroquial i d'Economia de Matadepera, membre de Càritas del Consell Arxiprestal de Terrassa i també del Sèncode. Bona nit, Francesc.
Molt bona nit.
Gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí. I en Ricard Rosson, que ens acompanya també a les vies de so, i sense ell no podríem fer absolutament res, que us parla Santi Rovira. Doncs comencem aquest tema de debat, aquest tema de la bona sort de la loteria. Fa uns dies, el dia 22 en concret, com cada any s'acostuma a fer, es va produir un aconteixement, una loteria de Nadal, una loteria nacional, en què les il·lusions de molta gent, de moltes persones, estaven posades allà, en aquests números. És curiós que es van vendre moltíssims números. A dintre dels bombos hi havia més números del compte, vull dir que n'hi havia molts més que altres vegades i amb molts més premis. Què va passar? Bueno, doncs que realment la sort va golpejar persones de diferents zones, que això és el bonic. L'important no és que toqui aquí o allà, sinó que toqui persones que realment estan necessitades. Però és que va tocar en un poblet d'Osca, va tocar també a Tortosa, va tocar a Sort una part, va tocar a Madrid, va tocar a molts llocs. És a dir, va anar super repartit i això és el que ens agrada, que vagi repartit en persones que realment els hi faci bé. Però ara veurem si realment és tanta sort o no que toqui la loteria. Vosaltres heu comprat números de loteria aquest any? I us ha tocat alguna cosa? Mercè? Vicenç?
Jo el niño, em tocarà el niño, de moment...
Quin niño? El teu?
El sorteix del niño, és l'esperança que té tothom qui no li toca la de Nadal. Però haurem d'esperar.
Wow. Mercè,
ja... Jo en compro poqueta, al despatx, una mica, ho fem entre tots els companys, llavors, doncs, aquí, la de Ràdio Matadepera, també...
També, de verdad, que no, tampoc ens va tocar res.
Però, bueno, tocar no ens ha tocat.
No ens ha tocat.
No ens ha tocat.
No, no. El Paco, igual, només...
Tampoc.
Tampoc.
Una pessigadeta?
No.
Ni pessigadeta.
No.
Al mossèn no li pregunto, perquè no sé si li ha tocat o no, no sé si ens ho diria.
Ja fa anys que em va tocar, gràcies.
Sí, veus això?
Què és conèixer el senyor? Aquesta és la gran loteria. I aquesta em va sortir gratis.
I aquesta, o sigui, ja... té tots els números.
Sí. De fet, l'altra té tots els números que segur que et toca pagar. Comprar. En aquesta, no, te la donen regalada. Però, bueno, de l'altra, res, jo no en compro mai, tampoc. Bueno, participacions d'aquestes a vegades són de parròquies o d'escoles, o que col·labores més que no pas esperes que et toqui.
La intenció és col·laborar, no?
Sovint ja no saps on deixes el número.
Però... Exacte, el perds, acabes perdent-lo.
És aviat.
A vosaltres, que toqui un premi o un primer premi de loteria, que és, diguéssim, una morterada, que en diuen els especialistes amb això, creieu que és una sort o una desgràcia, en el fons? Mireu-ho des d'un punt positiu, però també molt realistes, no? Què us sembla? Què en penseu? Va, Mercè.
A veure, començo.
Mercè.
Jo, quan em veu comentar el tema i el penses i el medites una mica, me'n recordava de la mare del meu cunyat, el cel sigui, que ella sempre resava perquè els seus fills doncs es guanyessin la vida. Però deia, però lo suficient només, eh? O sigui, tampoc gaire. I això sempre m'havia fet pensar molt. Per això, quan em dius que toqui la loteria i que toquin molts cèntims, és una sort o és una desgràcia, bueno, és com tota la vida, no? Suposo, doncs, que sí que és veritat que en un moment donat doncs, pot ajudar per descomptat i pot solucionar uns problemes i realment doncs, el diner moltes vegades diem que no dona la felicitat però que ajuda. Però sí que és veritat que, com tot amb excés, segurament d'entrada pot ser un problema, d'entrada, que inclús mal administrat doncs pot ser una font de problemes i de preocupacions. I, de fet, de vegades ho hem vist. Més d'una vegada hem vist que aquelles situacions han pogut acabar inclús estar malament, perquè potser no són ni naturals, ni es gestionen o es porten a la pràctica doncs, com s'haurien de portar. No?
A veure, quin és el punt de vista també del Paco en aquest cas?
Bueno, suposo que si algú ens està sentint, diu, jo no sé si és bo o és dolent, però que em toqui. No,
no per descomptat.
Sí que s'ha demostrat, i estic d'acord amb la Mercè, que generalment s'acaba malament. Vull dir, que toqui una morterada, com deies tu, Santi, s'ha demostrat que no és bo.
És que deu ser un impacte, suposo jo, No m'he trobat mai amb això de ser un impacte. I més segurament quan et toca alguna persona que no està gens acostumada a tenir diners a les mans.
Sí.
Vicenç, tu tens alguna anècdota per explicar, Vicenç?
No.
Algun cas.
Sí, l'altre dia em vaig entretindre a veure la sort que havien tingut gent que havia tingut grans premis als Estats Units I esclar, era una llàstima, perquè cada un tenia una història més trista que el gent doncs, que havia seguit especulant i s'havia gastat tota la fortuna comprant més números de loteria i seguint jugant, gent que havia caigut a les drogues, etc, etc. I jo penso per això, a veure, jo penso que hi ha un consens en què realment la gent que tracta la felicitat, d'aquests diners no porten la felicitat, però sí t'ajuden a solucionar problemes que tens, I hi ha cops doncs, que, a veure, jo penso que sempre, quasi sempre pot ser una bona notícia que toquin pues, 6.000 euros, 12.000 euros, 24.000 euros, perquè treus menys i més en aquesta època de crisi, tens menys tensió a casa perquè tens una mica menys de problemes i una miqueta això se'ls beneficia a tothom. Ara bé, si toquen 30 milions d'euros o 300 milions d'euros o 700 com poden arribar a tocar, en un principi és una cosa bona perquè et dona una capacitat molt gran de fer bé, I tenir aquesta capacitat de gestionar una riquesa en un principi és bo. El que passa que t'implica una gran responsabilitat, també. Llavors depèn molt, esclar, de l'ús que fas aquests diners i també com et van transformant aquests diners, Perquè sí que són dues coses que van de la mà. Si després tot el que mai t'has pogut comprar ho compres i et converteixes en un gran consumista o vols aparentar molt més que els altres o només et dediques a especular o ja no vols treballar i només vols viure de renta, són una gestió d'aquests diners que també et van empobrint com a persona i jo penso que també és molt generalitzat que mentre que a un treballador, per molt senzill que sigui, a tothom ens genera una gran admiració, una persona amb molts calés que no s'ha d'esforçar per res i que tot li ve donat, no només sí que en un moment determinat ens pot donar una certa enveja, entre cometes, però no, mai serà capaç de generar-nos aquesta gran admiració i fins i tot ens pot generar llàstima, tant ell com les persones que estan al seu voltant.
Ara tornem una mica al fil que ha comentat el Vicenç, però jo us voldria preguntar una cosa. Hi creieu vosaltres amb la bona sort? Allò que en diuen moltes vegades a les pel·lícules que veiem per la televisió, diuen, no em desitges bona sort? I l'altre li diu, bona sort. Però no, li diu d'una forma automàtica, no? Quasi mecànica. No? Bona sort. De vegades jo penso, bueno, i aquesta bona sort de què ve donada? No? I creieu vosaltres amb la bona sort? Paco, davant.
Bueno, jo, evidentment, sí que hi crec, amb la bona sort.
Hi creus?
Hi crec.
Molt bé.
Però vull distingir entre sort, mala sort i bona sort. La sort, mira, toca la loteria, toquen 15 o 20.000 euros, tapes dos forats i vas endavant. La mala sort és més fàcil que la sort, perquè hi ha més probabilitats que et caigui un llamp i et mati que no pas que et toqui el gordo de Nadal. Això seria tenir mala sort. I llavors hi ha la bona sort, que la bona sort és el que un busca. És el que un busca, doncs, esforçant-se, treballant. Jo, si voleu, us puc explicar un conte molt curt.
Vinga, endavant.
De l'edat mitjana. Imagineu-se un cavaller que va amb el seu escuder, és un cavaller que es dirigeix cap a una ciutat i se li fa de nit. I veu que no arriba a temps a la ciutat. I veu una casa. I li diu al seu escuder, saps què? Anem fins a aquesta casa a veure si ens poden donar de sopar i de dormir, demà ens llevem d'hora i ens arribem a la ciutat. I així ens ho fan. Arriben a la casa i a mesura que s'acosten veuen que és una casa molt, molt, molt pobra. Molt pobra. Els hi demanen per sopar i dormir, els acullen, aquella família, i sopen plegats. Sopant, el pare de la família els hi comenta que la seva economia o l'economia d'aquella família es basa en una vaca. Ells tenen una vaca. I d'aquesta vaca viu tota la família. I viuen molt, molt pobrement. Bueno, l'endemà al dematí es lleven d'hora, el cavaller i el seu escuder, per anar cap a la ciutat, i surten d'hora, que estan tots dormint, tota la família. I al sortir, el cavaller li diu a l'escuder, diu, agafa la vaca.
Home, carai.
I l'escuder, allò que se'l mira, però obedient al seu cavaller, l'agafa la vaca i li diu, veus ara aquest barranc, l'estimbes. I li fa estimbar la vaca contra la seva voluntat. I se'n van. Passen els anys, el cavaller és mort, passen més anys, i un dia aquell escuder que anava de viatge per aquella contrada, diu, m'hi acostaré, perquè encara tenia aquell remordiment a dintre de dir, escolta, que aquesta gent, l'únic que tenia per menjar, els hi ha estimat pel barranc. No? I s'acosta cap a aquella, aquella casa, i a l'arribar a la casa pues, ja veu tots uns graners nous, uns camps llaurats, ho veu, carai, una casa arreglada, i els demana per sopar i dormir. I li diu, sí, sí, es pot quedar a sopar i dormir. I mentre sopava amb la família, que no el van reconèixer, el pare de la família li diu, nosaltres li hem d'agrair a un cavaller que va venir fa molts anys, que li vam explicar que la nostra economia era una vaca, ens va agafar la vaca i ens la va estimbar. I gràcies a això, pues, hem començat a llaurar, pues, hem posat unes gallines, uns xais, pues, els clem els xais, filem, i aquesta família va tirar endavant. Llavors, la bona sort l'hem de buscar. L'hem de buscar. I això és tenir bona sort. És l'esforç per tirar endavant.
O sigui, segons el que acabes de comentar, que és molt bonic, a més a més, molt gràfic, és bona sort igual esforç-treball.
Exacte.
Vicenç.
Jo una cosa volia dir. L'altre dia vaig llegir que fins al 90% de les coses que considerem mala sort és culpa d'un mateix. És a dir, agafem potser una malaltia perquè no portem una vida sana, tenim un accident perquè potser correm massa, i així es podria anar allargant l'exemple. Posava allà, algú s'havia atrevit a dir fins i tot un 90%, però sí que hi ha una realitat que és la següent, que és que de la manera que ha fet Déu podia haver fet el món d'una altra manera, sí que podia dir que cada un li correspondrà dos desgràcies grans a la vida, una petita crisi econòmica i una crisi familiar, que, saps? I tots anar com autòmates. Però Déu, per sort, ha fet el món diferent, ens ha donat una llibertat, el món també està per acabar-se de construir encara, i sí que hi ha una realitat, que hi ha persones que realment en reben una darrere l'altra. I tots ens ve al cap alguna persona, que pot ser un veí nostre, un familiar, que dius, quina mala sort que li ha passat això al meu fill, quina mala sort que li ha passat això amb la parella, i li poden arribar a passar coses molt, molt greus que tampoc són en absolut conseqüència del seu acte, i que li hem vingut a donar. Jo penso que en aquest tipus de persones que existeixen hauríem de ser capaços de donar-li algun tipus de resposta. Quan ells pregunten per què m'ha passat a mi, i quan es pregunten i què puc fer jo amb aquesta situació, els hauríem de ser capaços de donar alguna resposta, i m'agradaria que en aquesta part final del debat o mitjan fossin capaços de donar aquest tipus de resposta. Però us ho deixo per vosaltres.
Val, molt bé, Vicenç, escolta, això està molt...
Perdona,
molt, No, molt afinat, jo sí que, els volia preguntar una cosa. Abans el Vicenç, en la seva penúltima intervenció, ha dit una cosa, penso que molt interessant. Que els diners, si a una persona li toquen molts diners, el problema que li fas, el problema que li dones. I abans de començar el programa, al fer l'entrada, diguéssim, al començament del debat, he parlat de que els diners seria bo que toquessin a persones necessitades. Però, esclar, llavors ja sorgeix la segona part de la pel·lícula. Si tots aquests diners, aquesta quantitat, diguéssim, monstruosa de diners, van a parar a persones necessitades que no saben administrar-se, esclar, per treure'n un profit o un fruit útil, que hauria de fer una persona d'aquestes? Posem-nos ara en la pell d'aquestes persones que els hi toca la loteria. I dius, ostres, jo només estava acostumat a portar 2 euros a la butxaca. I ara què em faig d'això? I ara quin problema m'han donat a mi? Molt content, això sí, molt cava obert, però... Què en fem? Què en fem d'aquests diners? Com els administrem? No hi hauria d'haver alguna fórmula, alguna forma de que aquestes persones es poguessin adreçar amb algú perquè els orientés, perquè els indiqués una mica el camí inicialment, per donar-los una certa tranquil·litat, una certa, diguéssim, pau interna, no?
Sí, el que passa que una miqueta, això és el que passa en general amb la vida, És a dir, perquè amb aquesta persona doncs, li han vingut els diners de cop, però en general això et pot anar passant a moltes coses a la vida, Llavors, jo diria que hi ha dos aspectes. Un, que és saber buscar ajuda, efectivament. Buscar doncs, una persona, un professional, que en un moment donat doncs, et pugui ajudar a administrar tot això. Però n'hi ha una altra que potser és una miqueta més profunda, que és el sentit que li puguis donar tu als diners en la teva vida. Que això tant és la persona que en tingui pocs i li toquin molts com la persona que en pugui tenir molts i també li toquin molts, no? És a dir, que independentment de que et puguis deixar ajudar com el malalt quan necessita un metge, després està també aquell sentit de dir, bueno, i què tinc que fer jo amb tots aquests diners que a mi m'han tocat? És a dir, estic jo al servei dels diners o estan aquests diners al servei?
Clar.
Llavors, a partir d'aquí és quan podem veure, segons com enfoquem tot això, totes aquestes històries que moltes vegades acaben malament. Però que repeteixo, no passa només quan t'ha tocat la loteria. És a dir, que a la vida veus, i a la vida professional ho veus molt, com moltes vegades, inclús tenint diners, pot acabar també malament. I a vegades és doncs, això, no només no haver-se deixat ajudar en un moment donat, sinó com enfoques tu a l'ús d'aquests diners.
Ara aquí potser entrarem ja una miqueta per la part final, ens queden 3 minuts de debat, amb el tema de la perspectiva d'aquesta bona sort, d'aquest toc en loteria, des d'un prisma totalment cristià. Anem-li a donar la volta a la truita, busquem la llum sobre aquest punt, si us sembla, i aquí sí que m'agradaria que el mossèn David, ens orientés una miqueta què hauria de fer una persona en aquests casos, com hauria de sentir-s'ho això, com s'hauria d'aplicar-ho. Abans el Marcel ho ha explicat molt bé, el Vicenç també, el Paco també amb un conte molt, molt significatiu. Però què hauria de fer un cristià si es trobés en aquesta situació?
Bé, el primer és secundar tot el que han dit. Vull dir que considero que no és un discurs fora del cristianisme, és el contrari. No?
Sí,
vull dir, ha estat
és unió, sí.
Des de la perspectiva del cor que coneix l'Evangeli i a més doncs, porta la raó, porta els comentaris adients d'això, de buscar ajuda, les estadístiques, els estudis. Però bueno, quan deies què s'ha de fer, jo el que diria és dona'ls. Ja sé que sembla un absurd, però potser dona una resposta també diferent, absolutament diferent.
Els ha de donar tots?
No, tampoc. També siguem justos, tapa els teus forats, guarda un raconet, tingues una mica, però treu-te'ls a sobre. No, és que és un problema, ho he dit diverses vegades, i
sí,
ho és.
Sí, sí,
una
ho
quantitat
és.
Exagerada, si estem parlant de 10.000, 15.000 euros, que també potser per algú
pot ser
molt gran,
exagerat, sí.
Però no ho sé, clar, si estem parlant d'això estic convençut que molta gent, ni que sigui per pagar hipoteques o per ajudar a un fill o per fer el que sigui, o per pagar-se unes vacances que potser fa anys que no pot fer.
I després se'ls mereix, no?
Exacte, i que home, són gent molt treballadora que mai ha tingut una ocasió, doncs home, feu-ho. Sí, i llavors convida un dia un dinar als teus amics, als teus familiars, que serà una manera de compartir-ho sense gastar tots els diners i utilitza'ls per això, tapar aquests forats. Ara si toca una quantitat desorbitada d'aquestes que et canvien la vida, s'ha de mostrar que el que ràpid arriba, ràpid se'n va. I a més, es pot emportar coses que ja tenies. Es pot emportar una família, es pot emportar la pau de la parella, es pot emportar moltes coses. No?
I de vegades la baixada és tan forta que no li ha qui la pari.
Correcte. Per tant, en molts sentits, jo diria que encara que sembli un absurd, tapa els teus forats i treu-te de sobre tota aquesta tentació i aquest perill. Perquè això transformarà el teu cor en negatiu. És difícil no quedar enganxat, és
sí.
Difícil no aixecar barreres, és difícil no voler protegir. Encara que després mentalment ho raonis amb mil excuses de dir, bueno, espera, ja ho pensarem, hem de fer el bé, hem de mirar com, però mentrestant vas aixecant un mur que va ofegant el teu cor i acabaràs sent esclau d'allò que t'ha tocat. Perquè fins i tot aquestes ajudes que es diuen, tota la persona i persones que t'apareixeran i que apareixen a l'entorn d'algú que li ha tocat la loteria no van per ajudar. Van per xupar, van perquè inverteixis aquí, van perquè utilitzis els diners per el que més... Apareixen totes les males bèsties, els buitres que vulguis. Se van excepcions, però
sí,
els bancs, els d'això, advocats,
els banquers són els primers,
històries,
els especuladors, els primers, sí.
Truquen a la porta d'aquesta gent, no?
Sí.
I busquen el seu interès. Per tant, dona'ls que la teva sort, i això seria en cristià, sigui la dels altres, i especialment la dels més pobres. Tapa els teus forats i sàpigues després fer d'això que t'ha tocat, no algú teu, sinó de tots.
De tots.
I ajuda a tots aquells que no tenen, a vegades, ni el que tu tenies abans que toqués la loteria.
Bon consell de mossèn David, que ha posat, fixeu-vos bé, ha posat la llum en el pastís. Ens faltava dalt de tot el pastís, doncs la llum l'ha posat ella, hem tancat les llums d'aquí, de l'estudi, i s'ha encès aquest llum. Gràcies a la Mercè, gràcies al Vicenç per la seva intervenció, el Paco també, i el mossèn David no se'n vagi, continua, perquè després parlem d'altres coses.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum, a Ràdio Estel.
Necessitem rejuvenir la manera de ser cristians. Aquesta és la primera notícia d'avui. El Sant Pare va rebre el passat dia 22 els cardenals, els membres de la Cúria Romana i de la Governació de l'Estat de la Ciutat del Vaticà, amb motiu del tradicional intercanvi de felicitacions de Nadal i Any Nou. En nom dels presents, el cardenal Angelo Sodano, degà del Col·legi Cardenalici, va felicitar el pontífex. El papa Benet XVI va repassar els principals esdeveniments d'aquest any, marcat per una crisi econòmica i financera que, en última instància, es fonamenta sobre la crisi ètica que amenaça el vell continent. Encara que no estan en discussió valors com la solidaritat, el compromís pels altres, la responsabilitat pels pobres i els que pateixen, falta sovint la força que els motivi, capaç d'incluir les persones i els grups socials a renunciar i a fer sacrificis. Per això, el gran tema d'aquest any, com també els següents, és com anunciar l'Evangeli, de manera que la fe sigui la força viva i vital i absent avui a l'actualitat. La comunitat de Sant Egidi celebra el dinar amb els pobres. La comunitat de Sant Egidi va celebrar el dia de Nadal amb els pobres el passat dia 25 de desembre arreu del món. És una tradició que va néixer la comunitat de Sant Egidi a Roma, a la Basílica de Santa Maria in Trastevere, a l'any 1982. Varen ser més de 120.000 persones pobres a més de 70 països del món, des de Roma fins a les presons de Moçambic, on es serveix el dinar als presoners. Jakarta, San Salvador, Maputo, Moscou, Nairobi, passant, evidentment, per Barcelona. I ara jo us comento la frase d'avui, aquesta frase que sempre la porta el Marcelí, però avui, com que no és aquí el Marcelí, doncs us la comento jo. I fa així, diu així: només es té allò que es dona. Només es té allò que es dona. Sembla que és una frase bastant adient i molt lligada amb el tema de debat. Què us sembla?
Molt bé.
Molt bé. Ja ho sabeu. El desprendiment, això que de vegades hem sentit tantes vegades, el desprendiment, la generositat, totes aquestes coses que sembla de vegades sembla que una tonteria, però si es practica dona resultat, és un... una bona medicina.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum, a Ràdio Estel.
I ara, amics, escoltarem a la Diana Ros i en Josep Carreras amb una peça de música molt nadalenca. Escolteu. Bé, doncs, amics, aquest darrer espai del programa, l'espai catequètic, com us he comentat al començament del programa, està aquí amb nosaltres mossèn David Abadies. Mossèn David Abadies ja és conegut entre vosaltres, els nostres oients, perquè ha vingut més d'una vegada i més de dues. I mossèn David Abadies, com us he dit, també us he comentat, és el rector de la parròquia de Sant Joan de Matadepera, també és el responsable de la catequesis, de la delegació de catequesis de Terrassa, i bueno, porta unes activitats frenètiques. És una persona jove, que és superactiu. No dic hiperactiu, és molt diferent. Dic superactiu. I això també s'ha de saber diferenciar una cosa de l'altra. Mossèn David, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ja ha intervingut a la primera part del programa, cosa que ens ha fet molta il·lusió, i que, a més, doncs, hi ha posat doncs, aquesta sabidoria, aquest aspecte cristià, aquest tancament cristià, que no ha de ser un tancament, ha de ser una obertura, realment. No? Mossèn David, el dia 24 de desembre, com cada any, a la vespre, celebrem la vinguda de l'infant Jesús, l'encarnació d'aquest infant. L'Evangeli d'aquesta nit és de Sant Lluc, si no vaig errat. Com enfoca Sant Lluc en el seu Evangeli aquesta anunciació, aquesta bona nova? De quina forma ho anuncia ell?
Bé, Lluc va tenir, segons la tradició, la sort d'acollir, això no està escrit enlloc, però és tradició petita, si vols, però important i bonica, i per tant també parteix d'un sensus fidei, vull dir, d'una tradició que ha anat passant de generació en generació, que Lluc va tenir l'oportunitat d'acollir Maria a casa seva i per tant segurament d'escoltar, doncs, per boca de la primera protagonista, tota aquesta història de l'anunci, de l'encarnació i dels primers anys de la vida de Jesús. De fet, els evangelis d'infància, majoritàriament, els fragments doncs, més explicats, els trobem doncs, en Lluc. Allà, el món oriental també fins i tot li atribueixen, torna a ser una tradició que hem de posar amb lletra petita, però també és bonica, li atribueixen doncs, la primera pintura, la primera icona de Maria. No? O sigui, va acollir a casa, va escoltar aquestes històries i va tenir temps doncs, de fer-les seves i després posar-les per escrit i després fins i tot també, doncs, per què no, de pintar un retrat a Maria si tenia una certa gràcia. Bé, tot això són coses petites, certament, tradicions petites, però són boniques. Sí, com sigui, Lluc ens porta, certament, els evangelis d'infància i ens porta tota aquesta manifestació del Crist, que és l'epifania.
Exacte.
Certament nosaltres parlem de Nadal perquè acollim una expressió llatina, dies natalis, que és el natalici, això també aquesta expressió catalana existeix, que significa el naixement, el dia del naixement, no? Però l'expressió dels evangelis i l'expressió, diguem-ne, de la primera teologia després de l'Església és l'expressió de l'epifania, que vol dir la manifestació de Déu als homes, no? És una paraula que té una tradició grega i fins i tot en el món pagà, però també referida al món de les divinitats, no? Qualsevol divinitat que es manifestava i fins i tot que es feia present d'una manera benaurada, diguéssim, no era una les divinitats gregues eren quasi com una novel·la d'aquestes de la televisió que passaven mil històries i moltes d'elles dolentes, però no, aquesta paraula es referia només a una manifestació que era positiva, no? Després, tota aquesta tradició, en el moment en què la Bíblia, sobretot el que és l'Antic Testament, es tradueix al grec, la traducció dels 70, que van fer aquests savis, 70, diu la tradició, i d'aquí ve el nom, Alexandria, utilitzen també aquesta expressió per manifestar això, moments de teofania, és a dir, moments en què Déu es manifesta a través dels àngels o a través dels seus missatgers en el poble i és per portar un anunci de salvació. Però a l'Antic Testament no trobarem massa la paraula epifania. La trobarem al segon llibre de Samuel, la trobarem al segon llibre dels Macabeus, especialment en aquí, però no és una gran expressió, tot i que ja apareix. I és en el Nou Testament, especialment en Lluc, on apareix a l'1.79 aquesta expressió, que després donarà temps, donarà lloc a la definició d'aquest temps que estem celebrant. Per tant, per Lluc, aquest període que estem vivint és la manifestació, epifania, de la llum. I aquesta expressió és concretament quan apareix en el U79, quan està parlant d'una llum que ve del cel, i aquesta llum ve per il·luminar els cors. Aquesta és la mirada que posa Lluc, que enganxa molt bé amb el pròleg de Joan i amb els altres evangelis, quan en el pròleg de Joan ens parla d'aquesta llum que ha vingut al món, que la foscor ha intentat apagar, però que no ha pogut. Doncs bé, tot aquesta imatge, no? La imatge de la llum. I Epifania significa això, la manifestació d'aquesta llum, que és Déu mateix, que ve per portar salvació al seu poble.
Hi ha una cosa que moltes vegades es va repetint any rere any, i els mossens en parlen a les homilies, doncs aquest sentit d'humilitat, de senzillesa, aquest sentit de pobresa amb el sentit estricte de la paraula, que és com va néixer el Déu Salvador, amb un pessebre, amb una menjadora d'animals, així de clar, no? Jo sempre m'agrada posar-me en la pell d'aquella gent d'aquella època. Em costa molt, perquè és clar, imagini's, 2.000 anys enrere, costa bastant. Però què devien pensar les persones quan van veure, o no s'ho creien? És que em dona la sensació, jo tinc la sensació que aquelles persones no s'ho devien creure tot allò. Devien pensar, bueno, i aquesta gent, a veure, es fiquen aquí a tenir una criatura, però em sembla que no devien ser conscients de res, oi, tot això? Devien conèixer res de res,
Bé, certament és difícil posar-se en la seva pell. Podem intuir que, com ens passaria també a nosaltres, que tot això el superava. I, per tant, ningú estava del tot preparat. Sí que sabem que, teològicament, també se'n parla de la resta d'Israel. Per tant, hi hauria un grup petit dintre del poble que mantenia una esperança profunda en el seu cor, i era una esperança molt lligada a la vinguda del Messies. Maria seria una d'aquestes de la que entraria en aquest grup, que aquest nom li hem posat després, ni ells mateixos s'anomenarien així. Però sí que dintre de la història del poble d'Israel, doncs, hi havia encara un petit col·lectiu que potser estava més preparat, però almenys la majoria segur que es van veure superats. Ara, això no treu que Déu, quan es manifesta, evidentment, en aquesta epifania, doncs acull aquesta nostra sorpresa, acull també les nostres, fins i tot a vegades, pors o recels. Tenim, per un costat, l'acollida de Maria, que és molt, molt dòcil a la paraula, amb molta feblesa, també, perquè explica i expressa, no?, les seves dificultats, però si jo no tinc marit, per tant, és ben conscient, però que l'acull amb docilitat, facis amb mi, segons la teva paraula. Tenim l'anunci a Zacaries, que l'acull, doncs, també molta sorpresa, amb una certa por, també, però que l'acull més des de la incredulitat, llavors queda mut, que també és una imatge simbòlica bonica, no? Aquell que viu en la por difícilment pot testimoniar la veritat i pot donar testimoni de la llum. En aquest cas, Zacaries, per tant, queda callat fins que continua o entra en aquest abandonament i diu, bueno, doncs que es digui Joan, no? I en aquest moment és quan recupera això. I és en el càntic de Zacaries, vull dir, on trobem la paraula epifania, l'original grec, que quan parla d'aquesta llum que ve de l'alt, o sigui, que ve del cel, diu, aquesta llum que ve del cel per il·luminar els que viuen a la fosca, doncs és aquesta llum, quan parla d'aquesta llum, es parla de que arriba, és aquesta epifania, no? Doncs justament aquell que havia quedat mut, al final és el que proclama la paraula que ha donat nom a la festa. Però trobarem els pastors, que no diuen res, que també venen com enlluernats per l'aparició de l'àngel i dels cors, perquè primer diu que apareix un àngel, després apareix tot el cor, i diu encara l'Evangeli, doncs, que són centenars, milers d'àngels, no? que s'ajunten a aquell àngel altre que feia l'anunci i amb els cors celestials canta, no? Imagina, pobres. És a dir, trobem moltes realitats diferents amb respostes diferents, però tots amb un cor d'adoració. Malgrat les febleses humanes, Déu, que és conscient d'aquestes febleses, es fa present i genera i desvetlla aquest cor d'adoració. Ho trobem a Maria, ho trobem a Zacaries una mica més tard i ho trobem en els pastors, no?
Hi ha una cosa que realment no se'n parla excessivament en els evangelis, és un personatge rellevant i important, que és Josep, Sant Josep. Segons es diu, Sant Josep no era el marit de Maria, segons es diu.
No, el marit sí, el que no seria és el pare de Jesús.
No era el pare de Jesús, exacte. Llavors, això...
No era marit en el moment de l'Anunciació, però després porta la seva esposa perquè l'ha de censar com a esposa seva en aquest moment en què August decreta que totes les famílies de l'imperi s'han d'anar a censar. Ell, que és fill de la casa de David, té que anar a Betlem a censar-se ell i la seva esposa, que esperava el primogènit. Clar. Per tant, esposos, sí.
Sí. Passa que això, a Josep, això li devia sentir una mica, li devia sentar una miqueta raro, no? Tot aquest procés, no, no se'n parla massa de la història de Josep, però li devia sentar una miqueta, no sé, una mica complicat, no? Veure tot això, acceptar tot això, tot aquest procés. En principi sembla ser que ell no ho acceptava massa, abans de convertir-se en l'esposa, eh?
Bueno, és difícil, és a dir, que els anuncis, totes les manifestacions del senyor novament descol·loquen i sorprenen, i en el cas de Josep doncs, va quedar també sorpresa i descol·locat.
Totalment.
Com Maria també, sí. Maria també va quedar sorpresa, sí. I va quedar, però bueno, es va abandonar, com Zacarias també va quedar sorprès i fins i tot es va, d'alguna manera, doncs, entrar en el dubte i això li va portar aquest quedar-se mut, no? A Josep trobem la figura d'aquell que se li demana, com a tots, doncs, que aculli la voluntat de Déu. Vol dir renunciar a vegades una mica a un projecte, però vol dir obrir-se a un altre projecte. És a dir, moltes vegades ens posem davant del Senyor, a vegades amb certs temors, que no em demani això, que no em demani jo, o a veure què demanarà, si quasi no deixem temps perquè parli.
O demanem una cosa i ens donen una altra completament diferent i no té res a veure.
Correcte, perquè és que l'actitud sempre és l'actitud de l'abandonament i del silenci, que no en tenim massa. Perquè quan escoltes, aleshores és quan el projecte de Déu en tu pren forma i llavors et va desvetllant dintre, que a vegades no coincideix amb el teu. És bonic veure com a Josep moltes de les manifestacions que va tenint, sempre que l'àngel se li apareix, li apareixen somnis. No és com per indicar, doncs mira, quasi d'alguna manera, si vols, una mica poètica, feia aquest joc de paraules, però els teus somnis han de ser els somnis de Déu i no només els teus. És a dir, moltes vegades tenim els nostres somnis, però a vegades aquests somnis, com jo que dèiem, no sabem mai que poden ens porten massa, si són bona o mala sort, si seran una cosa que ens farà créixer o que ens empobrirà, no? Que es fusionin els nostres somnis amb els somnis de Déu. Que, en el fons, allò que Déu vol és que tu siguis feliç. Per tant, fins i tot en el cas de Josep, amb tota aquesta història complicada, darrere de tot aquest canvi, de tota aquesta nova crida a la seva vida, hi ha un desig profund de felicitar, perquè, en el fons, el Crist ve per portar sentit, salvació i vida a Josep, a Maria, a tots nosaltres.
Exacte, sí, sí.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum, a Ràdio Estel.
Seguim, però jo li voldria fer una pregunta, mossèn. Realment, cada any, quan celebrem aquesta vinguda del Fill de Déu, nosaltres això sempre és igual, o sigui, això no es mou. Però l'aplicació, el que sí que se'ns mou, és la societat actual. Això es va transformant, va canviant. Com podríem fer entendre a les persones, i potser vaig a dir una cosa una mica complicada, però les persones que, per exemple, no s'acosten a una església, no agafen un evangeli, no agafen un llibre d'espiritualitat per llegir-lo, encara que sigui 2 minuts, però hi ha un interior amb ells que algú els diu que passa. Avui dia que hi ha aquesta situació, ja no parlo de la crisi, perquè tothom parla de la crisi, ja ho sabem que hi ha crisi, no? I això, malauradament, és així. Però hi ha altres crisis. Hi ha crisis de valors, hi ha crisis de sentiments, hi ha crisis d'egoismes, hi ha crisis de moltes coses, moltes coses. Què li diria vostè en una persona d'ara, del nostre temps, del segle XXI, de l'any 2011, a finals de 2011, al respecte de que com li podria fer entendre que aquest nen, aquest infant que neix, és realment el Fill de Déu i que és molt important per ell? Li poso molt difícil, mossèn, però ho sento molt.
No, bueno, això és l'evangelització i això és el testimoni que hem de donar nosaltres com donaven els primers cristians del segle primer. Vull dir, és que estaven més a prop en el temps. També hi ha moment que entren en el mateix, no absurd, diguem-ho així, però dificultat nostra, no? Parlar d'allò que ja ha passat a gent que no ho ha vist ni ho ha conegut. Per tant, en el fons, però tampoc ho hem vist ni hem conegut nosaltres. Ho hem experimentat en el cor. I aquesta és la clau, no? Vull dir, si estem celebrant aquests dies l'encarnació, vol dir que Déu s'encarna la nostra història. I tant ho va fer en el segle primer com en el segle XXI. De maneres diferents, evidentment. L'encarnació física està situada en un espai, en un temps i en un context, que és el segle primer, és a Palestina, és en aquest cas a Betlem, a la casa de Josep i de Maria. Però en el nostre context, en el nostre temps i en els nostres cors, Déu continua encarnant-se. I és per això que és important que tots sapiguem descobrir-lo i sapiguem acollir-lo, perquè torno a l'origen que dèiem, la paraula epifania significa manifestació de la llum, manifestació de la vida, manifestació de la sanació i de la salvació que ve en Déu. Per tant, tot cor que acull aquesta encarnació experimenta aquesta sanació, experimenta aquesta vida i experimenta aquesta salvació. Per tant, sí, és tan vàlid per aquell pastor que ho va veure en aquell moment, perquè va poder-ho veure en persona, per aquells mags que van viatjar des de no sé on per arribar i també veure en persona, com per nosaltres, que no ho hem vist en persona, podem experimentar en el nostre cor. I amb l'avantatge que no ens hem hagut de moure enlloc. És ell que ha vingut a nosaltres. Per tant, encara som més privilegiats, potser, que molts contemporanis de Jesús, que o anaven a veure'l, o, diguem-ne, quedava una mica al marge. No és que Déu no actués a la resta del món, i tant que ho feia en aquell moment, també, en tots els cors. Però, bueno, en aquest sentit, hi havia l'opció d'anar-hi i de trobar-lo. En aquest cas és al revés. Déu que ve a nosaltres. Que ja aleshores també ho era així, eh? Déu que ve a la humanitat. Però en aquest cas, Déu que ve en els nostres cors i s'encarna. Feliç el cor, sigui qui sigui, perquè tots hem tingut un moment, potser els que tenim la fe des de petit, hem tingut aquest do, doncs a lo millor no tant, però hi ha hagut un moment en la vida de molta gent doncs, que han viscut amb fe o sense fe, i potser molts sense, i després l'han descobert. Per tant, no és tant on estàs ara, sinó on vols estar, què sent el teu cor, i si el teu cor en aquest moment té aquesta benedicció d'obrir-se i de viure i experimentar l'amor de Déu en aquesta encarnació, que és a la teva vida, en la teva història, on hi ha llàgrimes i alegries, on hi ha tristeses i on hi ha joies, on hi ha esperances i hi ha somnis, doncs feliç de tu, perquè això és per tu.
Ja, vostè ha dit abans una cosa que realment, jo l'he sentit dir a vostè també altres vegades, i que realment m'agradaria que insistíssim en aquest punt. El punt del silenci. El punt del silenci. El silenci que nosaltres hem de fer per escoltar Déu. Expliqui'ns una mica en què consisteix aquest silenci, sisplau.
Bueno, el silenci, més que explicar-lo, s'ha de viure.
Bueno, ja.
Perquè el silenci ja. Tots sabem el que significa.
Però posem algun exemple pràctic, per exemple, no?
Bueno, tampoc és pràctic ni no pràctic, és simplement viure'l. Hi ha coses que no s'han d'explicar, s'han de viure. Llavors, en aquest sentit, com l'experiència de Déu, podem, ja posem nom a moltes coses, però s'han de viure. Llavors, les paraules ens acosten, però hi ha un moment que cadascú ha de fer l'últim pas, que en realitat no és l'últim, sinó serà el primer de molts, però és l'últim des del moment que estem fins allò que s'obre al davant i que ens obre, repeteixo, camins molt més llargs i més profuns. El silenci és deixar-se estimar. Moltes vegades ens posem davant de Déu amb moltes coses al cap i al cor, i és legítim perquè la vida les porta, però el que hauríem de fer en molts casos, més enllà de presentar i descansar el cor en el Senyor, i que cadascú ho faci de la manera que sap, i a vegades doncs, vol dir això, començant per parlar, potser aquesta pregària que és exposar el que estàs vivint o el que necessites es va transformant en adoració, es va transformant en lloança, es va transformant en altres actituds, agraïment, però hi ha un moment que fins i tot això ha de deixar pas a un altre pas, que és l'escolta. I això només arriba des del silenci, no? Un silenci que és confiat, perquè el silenci no és fàcil. Per tant, hem d'entrar en aquest món amb un cor confiat, com el de Maria, com el de Josep, com el de Zacaries, que li va costar una mica més, però ho va fer, com els dels pastors, que potser verbalment i mentalment i en paraules no sabien expressar-nos allò que van veure, però que es van abandonar. És a dir, és entrar en tota dinàmica de la vida creient. Tothom que acull la llum, tothom que acull l'encarnació, tothom que acull l'epifania, hi ha un moment que necessitem, per créixer i per veure i viure allò que hem rebut, entrar en el silenci, que vol dir abandonar-se i que vol dir deixar-se estimar.
Aquest programa és es diu Buscant la llum. Nosaltres sempre ho intentem buscant una miqueta de llum, perquè la llum que pròpia l'ha de portar la persona dintre seu. Pensem sempre que la llum que se'ls desenvolupa a les persones dintre seu. Nosaltres només donem doncs, aquesta llum, aquestes explicacions, aquestes vivències, diguéssim, posar el tramvia sobre les vies perquè vagi recte. No? Però bàsicament, hi ha una cosa que també li volia preguntar. Hem parlat de la importància del silenci, hem parlat de la vinguda del nen Jesús, d'aquest naixement tan important. Però aquest nen, en sabem poc pels evangelis, la seva vida, quin és. Se'ns els presenta ja que estava ajudant el seu pare com a fuster, però abans d'això sembla ser que hi ha un buit important. És clar, un nano puja a poc, no ens creix de cop. I aleshores, doncs, no se'n parla massa des de que el moment que neix fins que comença la seva vida, diguéssim, més de nen ja espavilat, diguem-ho així, no? Per què no se'n parla d'aquest sot, aquesta foscor, diguéssim, d'aquests anys?
Bé, són els anys de Natzaret, el que es diu, aquest període de silenci, no? El silenci de Natzaret. No es diu... Bé, alguna cosa ens diuen. Els evangelistes en el seu moment van fer uns accents, no?, d'alguns episodis, però són certament molt concrets. Jesús i la seva família en el temple, moment que Jesús es perd, etc. I, si no, doncs això, anem als evangelis d'infància, la fugida d'Egipte, el retorn d'Egipte, aquest moment del temple, i després com creixia i obeïa els seus pares a Natzaret, no? I llavors ja en salta el riu Jordà. No ens en narren massa, segurament perquè era el concepte propi del temps, de la manera d'escriure. Avui en dia haguéssim fet una biografia amb una altra perspectiva.
Detalladíssima.
En canvi, els evangelis, ja ho sabem, s'escriuen sobretot començant pel final, comença pel kèrigma, l'anunci del ressuscitat. Llavors, a partir de l'anunci del ressuscitat, l'anunci de la passió i de la mort del ressuscitat. I aquest era, durant molt temps, aquest va ser l'evangeli. Això era la bona nova, l'anunci de la mort, la passió, o sigui, la passió, la mort i la resurrecció del Crist. Després, quan les comunitats comencen a demanar més coses, volem saber paraules, volem saber què feia, com deia, aleshores comencen a recollir-se totes les paraules i es surten molts més evangelis, dels quals molts van quedar, ja en el segle I, inicis del II, descartats, perquè barrejaven qüestions reals amb qüestions inventades, una mica d'historieta, per tant van ser apartats. I ens queden els quatre, que són aquells que la comunitat cristiana reconeix com a vàlids, autèntics, i que a més presenten la història de Jesús, que en aquell moment tots doncs, comunicaven i volien fer conèixer les comunitats. I certament no hem d'oblidar que estem en una societat, no ara, en aquell moment, vull dir, fa 2.000 anys, doncs en què l'infant no compta. No compta per res. Per tant, encara sort que tenim
alguna cosa, no?
Prèvia als anuncis, que això sí que era important, perquè era la confirmació de les profecies, alguna cosa molt poqueta, perquè de l'infant Jesús tenim res, tenim el seu naixement, tenim la presentació al temple, i ja està, i que fuig a Egipte, però res més, l'infant no compta. Compta quan es fa adult, que això vol dir quan va al temple, ja participa de la vida dels adults, i després torna a entrar en aquest silenci fins a l'inici de la vida pública.
Mossèn David Abadies, li agraïm aquest espai catequètic que ens ha donat avui aquí, que penso que ha sigut molt formatiu també, no solament per nosaltres, principalment nosaltres som els primers aprofitats, però també pels nostres oients, que avui jo penso que s'ho mereixien de veritat, aquest espai i aquesta reflexió.
Gràcies a vosaltres també, i endavant, amb el programa, sigui on sigui, Matadepera Ràdio, i gràcies també per tot el vostre servei i la vostra feina.
A vostè. Doncs, amics, aquest és el darrer programa de l'any. Us desitgem que passeu un bon any. El proper dimarts ens tornem a retrobar de 9 a 10 aquí, a l'emissora de Matadepera Ràdio, al 107.1, al programa Buscant la Llum. Repeteixo, gràcies per la vostra companyia i que, algun dia podrem retornar una altra vegada a tenir vos a tot oïda, a sentir-vos a tot arreu. Esperem que Matadepera Ràdio doni potència suficient per poder-nos escoltar. Moltes gràcies, bon any, adéu-siau, us ha parlat Santi Rovira.
Ràdio Estel.